Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Els moments Vinoteca també els tenim aquí a la sintonia de la ràdio, a Ràdio Olot, i els tenim aproximadament sempre en aquesta hora, els dimarts al migdia. Dimarts al migdia, on també tenim aquí a l'estudi de Ràdio Olot amb Miquel Fluvià, que és un apassionat de tota aquesta feina que fa, i ho podem veure cada setmana quan ens parla de vins, quan ens parla de caves, quan ens parla de cerveses i quan ens parla de whiskies. Dic això de whiskies perquè la setmana passada vam parlar del Macallan i encara van quedar algunes coses, sí, com diuen, en el tinter, no?
Sí, 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 em va quedar coses per explicar. Em va saber greu, no? Perquè és allò que vaig dir, quan voltem pel món a vegades podem veure coses especials i característiques que només es troben això voltant, no? I en el món de Macallan, doncs, que tenen tanta varietat, doncs, com hem explicat la setmana passada, tanta varietat, doncs, de productes diferents, tenen productes exclusius de zones, també, no? I que només els pots trobar allà en aquestes zones, i això fa que, bueno, quan voltes, que tens possibilitat de voltar pel món, doncs ho puguis anar a trobar i diguis, ostres, doncs, això que és una cosa exclusiva, doncs ho puc trobar aquí. I dintre aquestes coses diferents que hi ha, hi ha, doncs, edicions limitades, i una edició limitada hi ha només un whisky que està fet d'una manera totalment diferent i està amb una ampolla, o sigui, l'ampolla de Macallan, doncs, és la que és, d'aquella forma especial, allargada, amb tota una mena de prismes que estan pensats, doncs, perquè per realçar el color del whisky. Però moltes fan aquesta mateixa ampolla totalment negra, que no es veu el producte a l'interior perquè és totalment negra i opaca, i han fet un whisky només per Taiwan.
Per Taiwan?
Taiwan, i només pots trobar-lo a Taiwan. Només ho pots trobar a Taiwan. Dic, només ho pots trobar a Taiwan. Pots trobar a Taiwan i ho pots trobar a la Vinoteca d'Olot, no? O a Pibernat, també el tenim, no?
Però que és una cosa que va sortir d'allà i si més no...
És a dir, només es ven a Taiwan.
Ja.
Si passa, nosaltres el tenim perquè m'interessa tenir coses...
El aneu a buscar.
Sí, coses d'això, i tinc el contacte, i, és a dir, no he anat a Taiwan a buscar-lo, sinó que me l'han enviat, no?
Molt bé.
Però vull dir, no, però el contacte és des de Taiwan, i des de Taiwan, doncs, un distribuïdor, doncs, me l'ha enviat, i tenim aquest producte, doncs, que el podem oferir als nostres clients, no? És un whisky totalment diferent, és un whisky que el que van a buscar en aquestes coses, doncs, és gustos peculiars. Generalment a l'asiàtic li agrada el whisky que no sigui tan sec, que sigui més dolcet, més avainillat, no? I llavors fan un whisky que tingui aquesta tendència més avainillada, i el fan, bé, només exclusius, tiratges només per ells, no? L'altre que existeix, que també està molt i molt buscat, és el que en diuen el Lita. Aquest, el de Taiwan, té un nom que es diu Macallan Aero.
Aero.
Aero. I llavors n'hi ha un que en diuen...
És l'ampolla negra, que ho dius.
És l'ampolla negra. I llavors n'hi ha un que... L'ampolla és la tradicional, en què veus l'interior, però va amb una capsa especial de dos que va jugant amb unes imatges, doncs, de folklore, doncs, xinès, no? I està, i això ja et diu, doncs, que està destinat a la Xina, només es ven a la Xina, i va de colors blaus a colors vermells. El color blau fa referència a Escòcia, que és on es produeix el whisky, i el color vermell fa la referència a Espanya, a Jerez, que és on es treuen les botes que es fan servir, doncs, per l'elaboració, doncs, d'aquest whisky. Doncs aquestes són unes ampolles, també una sèrie limitada, que només es fan per al Japó. Només poden trobar al Japó, i encara per més inri, només poden trobar els duty free dels aeroports.
Què dius?
Sí.
És a dir, com una botiga normal que
venguin botiga normal, no,
alcohol, per dir-ho així?
No, però estem parlant del... Ai, he dit el Japó, no, dic, vull dir la Xina.
Ah.
Xina, no, la Xina. És a dir, estem parlant d'un país especial i bueno, que al fi i al cap, al final, entenc que els duty-free dels aeroports no deixa de ser part del govern I és el govern que ho controla i ho administra, no? Però bé, són aquelles coses curioses de que si algun dia doncs, algú doncs, agafa un avió i te'n vas a fer turisme a la Xina, passeu pel duty free doncs, de l'aeroport i quan veieu un Macallan Lita, L-I-T-H-A, doncs sapigueu que aquella ampolla o la compreu allà o no la podreu aconseguir pràcticament més que allà i potser també a la Vinoteca d'Olot perquè alguna ampolla doncs he aconseguit també de poder tenir, no? I sèries limitades n'hi haurien extenses per d'això, però deixem estar el Macallan i anem-nos-en estàvem a la Xina, se m'ha escapat al Japó perquè tenia el cap al Japó perquè volia parlar de whiskies i parlar dels whiskies japonesos.
Que ja un dia en van parlar,
també. Un dia ja en van parlar. Sí. A nivell mundial hi ha 5 grans fabricants de whisky. Irlanda, Escòcia, Japó, Canadà i Estats Units, Amèrica. Mm-hmm. Són els cinc grans productors doncs, de whisky a nivell mundial. Un dels que està tinguent doncs, més embranzida els últims anys són els japonesos de no fer whisky han passat a ser un dels primers productors mundials de whisky amb un whisky especial diferent també amb el gust aquest asiàtic doncs, més dolç, més avainillat, no? I tinguent doncs, un gran èxit. Expliquem una mica la història de com va arribar el whisky al Japó, perquè és una història maca d'aquelles que es podria fer una pel·lícula i podria funcionar. Netflix aquí tindria...
Escolta, truca al senyor Netflix, que potser és una bona idea.
Exacte.
I te la compra, eh?
Sí, perquè l'origen del whisky, és a dir, la setmana passada explicàvem doncs, que Escòcia i Irlanda doncs, estan barallant a veure qui és el que el va inventar al voltant del 1450, voltant de, en aquesta època, l'edat mitjana, doncs era quan el whisky va fer la primera producció, i el whisky no va arribar al Japó, documentadament, que se sàpiga, fins al 1854, que hi havia doncs, un anglès, un tal Matthew Galbraith, que va regalar 414 litres de whisky escocès, amb un dels grans fabricants de sake que hi havia al Japó, no? I aquest fabricant de sake el va agafar i va dir, carai, quin sake més estrany que m'ha portat aquest anglès, no? Estem parlant del 1854. Però aquest fabricant de sake, el que sí, el va sorprendre doncs, aquell producte i el seu fill, anys més tard, doncs va dir, ostres, no estaria de més doncs de poder fer alguna cosa així, el que fan aquests anglesos, doncs de poder fer alguna cosa semblant a això. I un amic seu, que es deia Masatake Taketsuro, el nom se les porta, doncs li va dir, ostres, tenia ganes d'anar a estudiar a fora, d'anar a estudiar a l'estranger, i s'anava a estudiar a la Universitat de Glasgow, no? El 1919. Havien passat uns quants anys. 1919. Això és la cantonada, abans d'ahir. I diu, uita, te'n vas a estudiar, però a part d'anar a estudiar allà, mira d'aprendre una mica el món del whisky, com el fan i això. I llavors aquest personatge doncs, es va dedicar doncs, a anar a diferents destil·leries doncs, d'Escòcia, va estar amb un parell o tres de destil·leries aprenent com es feia doncs, el whisky, va estar allà uns quants anys, i als 24 anys, esclar, anar voltant per allà, anar venent whisky, es va enamorar. I es va enamorar d'una escocesa, una escocesa que es deia Rita Cowan. Amb gran d'això, pena i ràbia doncs, dels pares d'uns i els pares dels altres, perquè els pares de la noia doncs, era realment doncs, una tragèdia el fet de que la seva filla es casés doncs amb un japonès que no, per no saber no sabia ni beure whisky, vull dir que i els pares del japonès estaven van també horroritzats de que es casés doncs amb una occidental, és a dir, estem parlant del 1919,
sí, no,
eh.
No, ja.
Dir que però ells dos enamorats van dir res, ens estimem i ho deixem tot i ens en anem a viure, i se'n van anar a viure al Japó. Se'n van anar a viure al Japó, feliços i enamorats, per dir, i hem de fer... És a dir, el Matsutake aquest, doncs ja diu, jo ja sé fer whisky, ja sé com s'ha de fer. Mm. Doncs ara me'n vaig a casa, eh, i farem whisky. Se'n va cap a casa, l'amic que li havia dit que se'n anés cap a Glasgow, doncs, a estudiar, a fer el whisky, diu, va, vinga, ja sóc aquí fent whisky. Resulta que arriba, i esclar, havien passat uns quants anys, i l'amic es havia arruïnat. Uh-huh. Es havia arruïnat, i la fàbrica de sake ja no... Diu, és que no puc, és que no hi ha...
No hi ha diners.
No hi ha líquid, no podem fer whisky. No, escolta, però ara jo he vingut d'això, i llavors hi havia una altra fàbrica de sake, en què hi havia un altre personatge, i va dir, bueno, doncs se'n va enterar, i diu, doncs si vols vine cap a casa i podem fer whisky. I aquí va néixer, l'any 1924, la fàbrica de Suntory. Suntory és el gran productor, doncs, de whisky japonès, que en vàrem parlar fa setmanes,
sí,
no?
Sí.
Doncs Suntory va poder crear whisky gràcies a aquest nano que anys abans havia anat a Escòcia i sabia com es feia. Varen començar a crear whisky i el van posar la fàbrica a Kyoto. Per què? Ja vam explicar. Perquè té la millor aigua, doncs, que pots trobar al Japó. Aigua, és a dir, per fer whisky necessites aigua de qualitat, no? Mm. I a Kyoto van muntar la fàbrica de, que es diu, la Yamazaki, i és un dels grans whiskies, doncs, japonesos que podem trobar avui dia. I la qüestió està que el whisky aquest, que va crear la casa de Suntory, molts anys més tard, molts anys més tard, van passar un parell de generacions més, a l'any 1984, al Japó, en aquests moments, hi ha 26 destileries de whisky, 26 destileries de whisky. D'Escòcia, per exemple, per ficar-ho en proporció, n'hi ha 130. D'aquestes 130, n'hi ha una molt gran, que es diu Macallan.
Sí.
No? Al Japó n'hi ha 26. D'aquestes 26 destileries que hi ha al Japó, n'hi ha una de les destileries, una de les propietats, que és Suntory, té 4 destileries. És a dir, ja ens en queden 22. Uh-huh. Eh? És a dir, Suntory té la Yamakasi, que hem parlat, la Ibiki, la Hashushu i la Shita. Són 4...
Déu-n'hi-do els noms, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però el divertit de tot plegat és que hi ha una destileria que es diu White Oak,
sí.
I White Oak no són res més que aquella distilleria de sake que el 1924, quan es va fer Suntory, quan va tornar el nano de Glasgow, d'Escòcia, i va dir, no, és que estic arruïnat i ja no puc fer res. Doncs, bueno, van anar passant generacions, aquesta gent, que això va ser una petita... Van continuar fent sake, aquesta gent, però amb dues o tres generacions més tard, al 1984, doncs van dir, ostres, aquell projecte que tenia el tataravi de fer whisky, que va enviar aquell nano, que escolta com els hi ha anat bé els de Suntory, escolta el que han fet, doncs ara ens hi posarem nosaltres. I White Oak és una de les marques de whisky que avui dia pots trobar al Japó. És a dir, el 1984, doncs, al final la història es tanca i acaba bé. És a dir, jo veig la pel·lícula...
No, i tant, i tant.
És a dir, la història queda acabada i queda bonica. I queda,
no, i tant, i tant.
És un final feliç.
I al final ha de sortir algú dient el que ha unit el whisky que no separi l'home, no? Perquè, clar, és una història d'amor, a més, també. Vull dir que està molt bé, això. Sí. Escolta'm, es pot fer una pel·lícula, eh?
Es pot fer una pel·lícula tranquil·lament.
Argument. Aquesta marca de... que has dit que es deia, que no me'n recordo ara, perquè amb tant de noms així estranys ja no... La del...
que s'havia arruïnat. El que havia arruïnat, el White Oak.
Ah, exacte. Aquesta és una de les marques de qualitat ara al Japó, no?
Sí, aquesta és una de les marques... És a dir, de les...
Vull dir, perquè com que és una petita, no?
De... Sí, és una petita... És a dir, això és una petita... Una de les petites marques que hi ha al Japó. És a dir, la gran marca és el que està sota el conglomerat de Suntory, que això és més del 50% del whisky que es fa al Japó, que té aquestes 4 marques que ja he dit. Llavors n'hi ha... És a dir, bàsicament, el Japó, fins no fa gaires anys, fins fa 15-20 anys, el Japó eren dues marques. Una era Suntory, Suntory, amb les 4 destileries que té, i l'altra era Nika. I Nika, què era? Nika no és res més que l'any al voltant del 1940, quan feia 20 anys que aquest nano jove que havia anat a Glasgow doncs havia arribat i no va poder anar, va poder recalar doncs a Suntory i poder començar a crear whisky. Al final es va cansar doncs de treballar per un altre i va dir: "Jo vull fer el meu propi whisky", no? Uh-huh. I es va barallar, al final diuen que es va barallar i no va acabar gaire bé la relació, i la relació entre Suntory i Nika, que és l'empresa que va crear el Matsutake aquest,
el nano aquest,
uh-huh, doncs per crear el seu propi whisky. I Nika és un dels grans productors, és molt més petit que Suntory, però és un productor també de gran qualitat. És a dir, Masatake el que va fer va anar a les essències doncs de les produccions, el que explicaven de Macallan, de produccions molt petites, també destil·lats amb alambic en quantitats només les primeres parts, és a dir, triant molt bé les fustes, bueno, en principi fer les coses molt ben fetes, i és una destil·leria molt petita, ampolles que costen molt, també molt de trobar, però que són els fa 15-20 anys, eren les dues grans marques que trobaves al Japó. Uh-huh. Trobaves Suntory i Nika. Llavors han anat creixent doncs diferents marques, fins i tot, per exemple, una de les marques de whisky que ja tots se'ns han sentit parlar quasi bé tothom, Kirin. Uh-huh. Kirin. Quan tu vas a Munhapo i vols una cervesa japonesa,
i et posen una cervesa amb
una
aquest
Kirin,
nom.
Una sí. Kirin, vull dir, és una de les grans marques de cervesa. Doncs uh-huh. Kirin fa relativament pocs anys, fa 10-15 anys, va començar a fer whisky. Doncs ja també hi ha un whisky que es diu Kirin. I llavors hi ha ja no ens posarem a dir les 26 marques de whisky que hi ha al Japó, és a dir, no són tantes com les escoceses, però podríem arribar-ho a fer, però no. Llavors acabaríem només parlant de la gran controvèrsia, no? Una de les marques que se'n parla més i més conegudes, mm-hmm, però que molta gent no sap la història que hi ha al darrere i la gran controvèrsia que hi ha, perquè evidentment el productor és el primer interessat en que no se sàpiga i no se digui, i ara aquí traurem algun drap brut, no?
A veure, sorprèn-nos.
És Matsui, és un dels fabricants que existeixen avui dia de whisky, que han tingut una projecció internacional molt important. És de les ampolles més senzilles de trobar a Europa. Uh-huh. És a dir, que, per exemple, per dir una cosa, la vinoteca Matsui la pots trobar sense problemes. Uh-huh. És una de les marques que tenim des de sempre. Però té una gran controvèrsia, perquè resulta que a Matsui li van donar la llicència per fer whisky el 2015.
Fa 3 dies.
Això fa 3 dies. Varen començar, les primeres ampolles van sortir el 2018.
Imagina't.
I estem al 2023. Doncs resulta que Matsui fa whiskies de 12 anys i de 15 anys i de 20 anys.
Com?
Clar,
i a veure... No, el 2023 no, estem al 2024.
Ai, 2024,
sí,
correcte,
2024.
Sí.
Però bueno, tot i així. Com és això?
Clar, fan trampes. Llavors aquesta gent el que acaben fent, és dir, resulta que han comprat una destil·leria a Escòcia,
ja,
i tenen whiskies de molts anys. És a dir, ells diran molt bons, mm-hmm, correcte, sí, molt bons, però resulta que fan trampa. És a dir, que això, fins ara, la legislació japonesa els hi ha deixat fer, perquè, bueno, no deixava de ser una novetat. És a dir, això no ho deixarien fer amb el sake, per dir una cosa.
Ja.
És whisky, això és una cosa dels occidentals.
Que ve de fora.
Ve de fora, ja s'ho faran, no? I la legislació era molt laxa, i, bueno, i ells què feien? Acabaven agafant whiskies que tenien a la seva destil·leria, doncs, escocesa, els portaven cap al Japó, i llavors allà feien el blend, i feia les barreges, i venien whisky. D'això, de qualitat, sí, era bo, correcte, sí, però no deixa de ser una mica una enganyifa, no? Vull dir, és a dir, aquest whisky és japonès, bueno, fins a cert punt, està embotellat al Japó, pot tenir una part elaborat al Japó, però una, la part més important està elaborat a Escòcia,
clar,
no?
Clar,
és a dir, però les coses s'han d'explicar, no? El que no pots fer és anar, amb, no diguem mentides, sinó amagant la realitat, perquè al final les coses s'acaben sabent, i és això, dius, cai, com pot ser que tu, començant a fer whisky el 2018, finguis whiskies de 15 anys...
No, no, clar. No,
si no n'han passat ni 10.
Sí, no, 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 no.
És impossible, no?
Impossible.
El que votes en honor d'ells, o que si se'ls ha de dir, que ells el que s'hi han set, han creat uns whiskies molt... I això també els ha creat la projecció internacional, és que han fet coses molt i molt diferents, no? I, per exemple, el Japó, una de les seves grans... que és molt conegut, són els ciderers, no? Que ara, sí, ara sí. És l'època dels els ciderers florits. Doncs ells han buscat doncs, aquests aromes a cidera, aquests aromes més florals, no? Més afruitats, que són el tipus de whiskies que a ells els agraden, i han estat fent la criança doncs, dels whiskies amb botes de ciderer, que en diuen, li han donat fins i tot un nom especial a aquest whisky, que en diuen Sakuras. O sigui, quan tu veus un whisky que diuen whisky Sakura, és un whisky fet amb criança amb bota de cirerer. I botes l'altra cosa que han fet, que també que els diferencia doncs, de tot el que hi ha a nivell internacional, hem parlat, doncs, ja parlàvem la setmana passada, les fustes més habituals per fer la criança doncs, del whisky és el roure francès, el roure espanyol i el roure americà, que evidentment si ha estat doncs, en contacte amb en Jerez molt, molt millor. Macallan sempre treballa en Jerez, i altres destil·leries que també treballen molt amb botes d'Oporto, però vull dir sempre amb vins aquests que en diem generosos, no? Vins generosos que aporten molts aromes i gustos doncs, a la fusta, que es transmeten doncs, a l'alcohol que estàs fent la criança, en aquest cas whisky. Doncs un dels roures que ells han estat treballant és el roure japonès, creat, és un tipus de roure que té un poro molt més gran que no pas el roure francès i espanyol. Una de les coses que sembla que t'he una vegada explicat, una de les coses bones que a vegades hi ha gent que et diu, com és que sempre es parla del roure quan es fa la criança, per exemple, dels vins, sí, que és molt habitual, sí, no? Sí. Doncs normalment es parla de roure francès, perquè el roure francès, per climatològicament on t'està posat, clima atlàntic, amb relativament estacions molt fredes, és un arbre que creix molt lentament i fa que el poro sigui molt i molt petitet. Aquest poro tan petitet crea una oxigenació molt lenta que va molt bé per l'envelliment dels vins, i en aquest cas també pels whiskies, no? El roure americà, el clima és totalment diferent, creix molt més ràpid que no pas el roure doncs, de França, i a Espanya li passa el mateix, no? I té un poro molt més gran, i fa que el tipus d'oxigenació sigui diferent, creant un resultat, molta gent diu, ni molt millor ni pitjor, sinó diferent. I això és el que penso que pitjor, perquè el gra més gran, és a dir, l'oxigenació ha de ser petita. Yeah. Però és igual, una oxigenació molt més gran que no pas el francès, i botes el japonès és un pas més, és un tipus de roure en què el gra encara és molt semblant a l'americà, però també és molt, molt gran, creant una gran oxigenació, però creant un producte totalment diferent, que depèn del que busques. I els japonesos, els asiàtics, ja els hi va bé, perquè aquesta oxigenació molt més gran crea doncs, també aquests aromes molt més sutils i no tan, amb un producte no tan sec i tan potent, sinó
més fort,
més suau. I botes això crea uns whiskies diferents que també li han posat noms, que és el Mizunara. Si el ciderer era el Sakura, el roure japonès els diu Mizunara. És a dir, quan veus un whisky japonès Mizunara vol dir doncs, que la fusta en què està fet és de roure japonès. I això els ha, d'aquesta manera, perdonat una mica la
gosadia. La trampa, no?
La trampa i la gosadia. Diu, bueno, sí, nosaltres anem a buscar... I ara m'estic imaginant, doncs, el senyor Matsui, doncs, ho que deu dir, no? Diu, sí, nosaltres anem a buscar el whisky allà a Escòcia, però guita, fem aquest whisky amb aquesta bota, que som els únics que ho fem, i amb el ciderer i amb el roure japonès, i fem aquest whisky diferent, i dic, vale, vinga, va.
Bé, la gent ja queda una miqueta més sorpresa i més conformada, no?
Més conformada, no? Vull dir, fem les coses, és a dir, fem les coses ben fetes i som diferents, és a dir, el que té d'especial és que són els, dintre els japonesos, són els més diferents de tots. Mm-hmm. Són els més diferents i que, bueno, que creen una línia especial i diferent que hi ha gent que li agrada molt i que, bueno, realment busca això. Vull dir que el fet de que la trampa és una trampa, però si el resultat és bo, diu, bueno...
Li perdonen.
Li perdones i ja està bé. En canvi, per exemple, per dir el que parlàvem abans, el Yamakasi, doncs el Suntory amb el Yamakasi és un producte molt més tradicional i que fins i tot, si tu fas un tast i tu proves un whisky escocès i un de Yamakasi, doncs, japonès, dius, home... estan molt a la vora, sí, perquè al final l'origen tot és el mateix, no? Poder l'única diferència, dius, quina diferència important hi hauria entre un escocès i un japonès seria el fumat. És a dir, els escocesos tenen un toc de fumat que el japonès no li trobaràs, aquest toc de fumat. Llavors, clar, això va a gustos. Hi ha gent que diu, no, jo vull un whisky, però un whisky que sigui fumat. Doncs agafa un escocès, no agafis res més. Mm. Diu, no, és que a mi els fumats no m'agraden. Doncs te'n vas cap a un japonès i segur que triomfaràs.
Bé, sigui com sigui, perquè també ens hem quedat sense temps avui ja, sigui com sigui, hem de dir que els japonesos són una potència en el món del whisky actualment, i com deies tu molt bé, són els tercers del món, no? Els tercers...
Sí, però bueno, amb la mida que van i amb el ritme que porten, no trigarà anys que seran els primers a nivell mundial, amb permís de Macallan, eh?
Ja, ja,
però,
ja, ja.
És a dir, Escòcia, ja ho deia, són 130 cellers, però Japó amb 26 estan fent durant molta guerra i estan creixent constantment. És a dir, si fa 10-15 anys parlàvem de 2, uh-huh, avui en el 2024, no el 2023, el 2024, doncs estem parlant de 26. Imagina't què pot passar d'aquí 25 anys si estem parlant de 50 o 60. Podria donar-se el cas. Si arriben a ser 50 o 60, seran el primer productor mundial.
Això és normal en els japonesos, que no s'aturen.
Sí, no s'aturen.
Molt bé, doncs escolta'm, hem parlat del whisky, novament una setmana més aquí a l'espai de la Vinoteca, i avui hem acabat amb el whisky japonès, que a la Vinoteca també el trobareu.
També si el trobarem.
Miquel Fluvià, moltes gràcies, que tinguis bona setmana.
Bona setmana, a reveure.
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos placers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els Moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.